sempre ens aboquem al patiment.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El Suprem concentra els testimonis previstos per a la setmana que ve, a dimecres i dijous. El Tribunal del Judici de l'1 d'octubre ha emès una diligència d'ordenació per modificar el calendari dels testimonis que estaven previstos per a la setmana que ve, ja que finalment la sessió de dimarts s'hauran d'acabar les declaracions dels acusats amb les intervencions del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El Suprem ha optat per mantenir la citació a 20 testimonis, però concentrar-los a les sessions de dimecres i dijous. Entre els testimonis destacats de la setmana que ve hi ha l'expresident espanyol Mariano Rajoy, el president del Parlament Roger Torrent, l'expresident de la Generalitat Artur Mas o l'endecari Íñigo Urkullu, l'exvicepresident del govern espanyol Soraya Sáez de Santamaría i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau també passaran com a testimonis la setmana que ve. El primer per això serà a intervenir al judici serà el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, que està citat per dimecres a les 10 del matí. El Carnaval del Baix Empordà arrenca aquest cap de setmana. Núria Cucharero, Televisió de Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. El Carnaval de la Costa Brava Centre dona el tret de sortida aquest cap de setmana amb els sopars de les colles carnavalesques i la presentació de la majoria dels Reis Carnestoltes. Els primers a iniciar la festa seran Sant Feliu de Guíxols, on a partir de la tarda es passejaran pels carrers de la ciutat repartint els cartells i la programació carnavalesca fins a arribar al traspàs de la bomba amb la que la colla Carnestoltes agafarà el relleu. Tot plegat un pròleg al sopar de colles i la presentació del Carnestoltes 2019, i és que la nit del dissabte estarà protagonitzada pels sopars populars que serviran per escalfar l'ambient abans de conèixer totes i cadascuna de les comparses que enguany assumeixen el llegat del Rei Carnestoltes. A Santa Cristina d'Aro serà just abans de sopar que es revelarà la identitat de sa majestat rei o reina Carnestoltes i les demés colles de la població també pujaran a l'escenari a fer la seva representació. A la mateixa hora, en el Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, s'encetarà el Carnaval de Castell-Platja d'Aro amb la representació còmica, coreogràfica i musical de totes les comparses de la població. Una gresca que continuarà el diumenge amb una cercavila infantil i el canvi de tributs.
I cada any l'Ajuntament de Terrassa organitza una sèrie d'activitats al voltant de la commemoració del 8 de març que s'allarguen tot el mes. Ens en dona més detalls amb Marc Cusulleres, Canal Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda. La ciència és un dels protagonistes destacats del programa d'activitats que organitza l'Ajuntament en motiu del Dia Internacional de les Dones. El cartell guanyador del concurs d'aquest any, obra de Xavier Suárez Rodríguez, és una bombeta amb el monument de la dona com a filament. A més, els dies 6 i 7 de març, el Vapor Universitari acollirà el Congrés Dones, Ciència i Tecnologia. En la presentació del programa, l'alcalde Alfredo Vega ha alertat del discurs de l'extrema dreta per desacreditar el moviment feminista.
Nosaltres estem, i en aquesta jornada, volem dir d'una manera molt ferma que no, que això no és veritat. I alertem d'això que us deia abans, sense la igualtat real entre homes i dones, no podem parlar d'una veritable democràcia.
L'alcalde també ha aprofitat per fer balanç de les actuacions fetes en aquest mandat. Destaquen la creació del protocol de dol en cas de feminicidi, l'elaboració d'un protocol de prevenció d'agressions sexuals en espais d'oci i el servei de parades intermèdies als busos en horari nocturn.
I a punt esportiu, perquè a la primera divisió de futbol que obrirà la jornada 25 serà l'Espanyol aquest vespre al Real Club Deportiu Estèdium, rebent la visita de l'Òscar, el cué de la Lliga.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cap de setmana en què molta gent segurament sortirà de casa, agafarà el cotxe, farà quilòmetres, gaudirà d'un viatge per poder passar unes estones d'oci. Aneu en compte si aneu per la carretera, respecteu les normes de trànsit. De fet, ara veiem imatges a través de les xarxes socials que apunten a que el Servei Català de Trànsit està canviant la ubicació d'alguns radars de velocitat. Per tant, No us en fieu perquè estan preparant la campanya de primavera-estiu. Evidentment, si sabem on estan els radars, doncs no fem el que, tots fem el que no hauríem de fer, i és afluixar quan arribes al radar i tornar a apretar quan has passat la zona on et poden fer la fotografia. Per aquest motiu, i com que el Servei Català de Trànsit, tontos no són, doncs el que fan és de tant en tant canviar-los, a veure si així deixem de persistir en aquesta actitud erràtica. En tot cas, sigueu conscients que aquesta és el cap de setmana, el primer cap de setmana de real bon temps que tindrem per endavant, i en tot cas gaudiu-ne amb absoluta efervescència. Per cert, dilluns, de fet, nit de diumenge a dilluns, nit d'Oscars, per tant, dilluns segurament tothom es llevarà amb la millor pel·lícula, el millor actor, la millor actriu. Que tothom, acabarem amb allò típic de els vestits tampoc han estat tan bé, el presentador ha estat una mica soso, sempre millor en Billy Crystal, el s'ha fet llarg i pesat, el reconeixement, bé, que és un clàssic d'any rere any, però que fa que hi hagi gent que es passi hores sense dormir. I, de fet, dilluns és una jornada on el món del cinema, la gent sempre va amb la lleganya penjant, una miqueta cansats, aquí anar-se arrossegant. És que he vist els Oscars, que queda molt bé dir-ho. Dius, és que he vist els Oscars, queda com de guai, he vist els Oscars. Bé, vosaltres mateixos, si en tot cas, si teniu interès, el dia següent el repeteixen per alguns canals i deixeu-ho estar de xorrades. Nosaltres el dilluns estarem ben desperts per estar amb vosaltres. O no, lo de desperts, lo d'estar amb vosaltres sí. O tampoc. No sé.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27.
El preu del peix.
I tanquem setmana coneixent el preu del peix a la llotja de la Confederació de Pescadors d'Arenys de Mar. Martí Cadellans, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, nois.
Com estàs? Ja has tancat avui, ja? Ja, fins dilluns, eh?
Sí, bueno, estic a casa, estic tranquil·lament a casa, però estic fent numeracions de facturacions. Això és el que interessa.
Home, i tant. Saber, a veure, el càlcul de com ha anat la setmana. Aviam, primer anem avui. Avui com ha anat la cosa, Martí?
Avui, normalment, al matí, ha fallat les barques, dues barques de sardinals, dues de sardinals, no han agafat una 15 caixes de sardina, i a l'altra no han agafat res, una altra que també és sardinals, però també vam al soleil i als bissos, doncs això, agafat unes 70 caixes de bissos i unes 10 o 15 caixes de pit d'escata i una altra, una vintena de pit d'escata també. I una tarda, al matí, tota la setmana, anant malament, en sentit. Tota la cosa, un dia sent aquí una caixa de sardina, l'altre dia vine a prendre de seitó, tota la cosa. I a més, el part de que ahir va haver-hi per sortir del transport, també va fluir. Però la tarda, gràcies a Déu, s'anima perquè és bon temps, sí. I les 15 o 20 barques de Tresmall i Palanca que venen d'Arenys o venen de Premià o de Badalona o de Mataró, sí. Que venen a vendre d'Arenys, han anat bé. Això sí, 250 quotes diàries, entre sèpies, neuòdos, laps, ventos, pagres... Ja. Però això sí que hi ha hagut.
Per tant, els Tresmalls i els Palangres bé, però els sardinals malament.
Sardinals malament aquesta setmana.
Oi. Perquè, a més, sempre dieu que la sardina és petita. És a dir, no és només que n'hi hagi poques, que a sobre n'hi ha poca i petita.
No, aquí dins no, aquí no. La sardina normalment és grossa que n'hi ha, mitjana grossa. No petita. Però és la que hi ha aquí. Al Saitó n'hi ha hagut a Barcelona aquesta setmana, però aquí dins no n'hi ha hagut. Les barques estan més avall, estan més amunt, ja. No han agafat, o entre a Barcelona, però en sentit de... Aquí a Reis ha fallat els sardinals.
Vaja. Escolta'm, per tant, una setmana una mica fluixa, eh? Si hem de fer resum d'un camp mas de com ha anat tot, pel que sí, em dius, tot una mica sí, fluix avui.
Normalment al matí fluix molt fluix, i la tarda, gràcies a Déu, per les barques que són i altres mai que hi ha, ja molt bé, molt bé. Ah. I esperant encara el dia 6 per començar els arrastres.
Això és el que et anava a dir. De moment, tota la setmana vinent, tothom parat encara, una setmana més, fins que arribi el dia 6, poder sortir un altre cop als arrastres a veure com els hi va la primera jornada. Vull dir que la setmana vinent també es quedarem en mans dels sardinals i dels tresmalls i els palangres.
Sí, i també els sonsaires, els sonsos, normalment els sonsaires, que dilluns fan una reunió, a veure si comencen divendres, el dia 1, o comencen dilluns, els sonsaires.
Divendres 1 o dilluns 4, no?
4, depèn. Dilluns fan la reunió i ho sabran segur si comencen el divendres, dia 1 o el dilluns.
Val, però estan al caure. Estan al caure.
Sí, però tot clara, els segons demanen el gigantès i els vaixons n'hi hauran de sogres.
Molt bé. Doncs, escolta...
Ja s'ha dit a fer proves.
Ah, doncs, escolta'm, aviat, nois, podrem gaudir de bon sonso, que ja hi ha ganes
de
menjar bon sonso.
I tant, és el que interessa, i si és més petit, encara millor.
I tant que sí. Martí, doncs, escolta'm, et deixo seguir fent números. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bé, vosaltres, bona tarda.
Igualment, a reveure. Molt bona tarda. Doncs així hem tingut el dia d'avui i, en general, tota la setmana a la cofradia d'Arenys de Mar.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La millor manera de conèixer un país, un territori, un espai, és, evidentment, anar-hi a poc a poc. I la millor manera d'anar-hi a poc és anar-hi a peu. Això és el que s'està promovent des de Roses. Cristina Cantal.
Sí, des del passat mes d'octubre va començar el programa Roses a peu i aquest dissabte doncs, es portarà a terme la sisena de les rutes organitzades i en aquest cas ho fan al Pic de l'Àliga. Parlem d'aquest programa de senderisme amb el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorenç.
Fèlix, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, ja sisena sortida, és a dir, que això ja comença a tenir una embranzida important, eh?
Sí, la veritat és que vam pensar això com un complement més de la programació d'hivern i sorpresos del bon èxit que ha tingut i si ja portem sis i les sis que portem totes plenes al 100% d'ocupació, llavors content, sí.
Quan diu 100% d'ocupació, quantes persones hi participen aproximadament?
Entre 60 i 70 és el màxim que tenim de places, sobretot perquè vam guia i llavors amb guia també hi ha un aforament màxim, un guia oficial de Cap de Creus. I t'hem obligat a l'aforament bàsicament pel guia, perquè és una muntanya gran per anar-hi, hi pot anar-hi molta gent. Però nosaltres, per qüestions del guiatge, estem limitats entre 60 i 70.
Normalment, quan es fan rutes d'excursionisme, de senderisme, es va, bàsicament, no et diré jo a preu fet, però es va a un ritmillo que pim-pam, saps? Vas cobrint ruta. Vosaltres també ho feu, diguéssim, aquest ritme, o en aquest sentit també és molt important les explicacions, les aturades, tot allò que us va explicar en el guia?
Sí, no, clar, és més enllà que sortir d'excursió, eh? És un... Ho agafem des de la vessant més turística de l'excursió, per tant, i per això hi ha un guia turístic, oficial de Cap de Creus, que el que fa és, a part d'acompanyar el grup i fer-los passar per mi, explicar-los el valor tant històric com biològic com, o geològic de la zona per on se desenvolupa l'excursió. I suposo... això, el ritme és més pausat i és més per tots els públics.
I suposo que fins i tot veïns, no?, que són pròxims de la zona, poden gaudir i també descobrir aquesta zona que a vegades tenim molt a prop de casa, aquestes veïes, aquests boscos, però que a vegades desconeixem, no?, el contingut que hi ha i la història que amaguen.
Sí, bueno, evidentment sempre hi ha gent del poble que s'hi apunta per gaudir i coneixen el camí, han estat moltes vegades, però és diferent fer-ho tot sol o fer-ho acompanyat que fer-ho amb un guia que te farà veure algun racó que tu no eres conscient de que hi era o no volies amb els mateixos ulls. Mm. I també el que estem veient que tenim molt és assistents de segona residència que venen a passar el cap de setmana a Roses de forma habitual i que els hi va molt bé per conèixer el poble i l'entorn aquest tipus de programació que hem organitzat.
Mira, ara fa un temps parlava amb gent que viu propera aquí a la Sagrada Família i deia, mira, fa 30 anys que hi visc i no hi he pujat mai. Us passa igual? Sí. És a dir, teniu gent que és nascuda i que coneix, que no ha passat mai per un paratge que té al costat de casa?
Bé, bueno, Ros, hi ha força tradició, no pas generalitzada, però sí que hi ha força gent que té com a hàbit anar a caminar per les muntanyes del Cap de Creus des de sempre, no? I llavors hi ha gent que sí que ja coneix l'entorn, però evidentment si el que dius tu ens ho trobem tant amb les muntanyes, amb l'entorn natural, com amb el patrimoni històric ja de Roses i de l'Empordà, que hi ha molta gent que no ha estat mai a Sant Pere de Roses, per dir un monument ben conegut. I sí que és veritat que a vegades fa falta l'excusa perquè t'hi portin per descobrir el que tens a casa. Sí.
De fet, aquestes sortides també són una invitació a fer exercici, és a dir, és una invitació a moure's. Segur que hi ha gent que ho aprofita precisament per això. Igual ja coneix, però s'enriqueix culturalment i troba un motiu per bellugar-se, no? per fer una mica d'esport.
Sí, evidentment té la seva importància de salut o d'esport, aquestes sortides, i vaja, que descobreixes rutes o camins que pots anar a fer tant en grup com individual, pots anar-hi després qualsevol altre dia, o qualsevol dissabte, o qualsevol tarda, pots anar-hi acompanyat o un petit grup entre amics, i continuar fent les rutes per mantenir-te en forma. Sí.
Com funciona això? A veure, vosaltres feu la proposta. A partir d'aquí, la gent s'inscriu, s'hi presenta, com va?
No, clar, falta inscripció, però ho deia, per les places limitades, sí? I cada excursió té la seva característica, tant de sortida com d'arribada, i bàsicament res més, és inscriure's a través de la pàgina web de descripcions de l'Ajuntament o presencialment a l'Ajuntament, i poca cosa més. Després de vendre l'excursió, aquesta excursió propera, la Tidàliga, és sortida i arribada a peu des del centre de Roses, i la següent, que és la més llarga que es farà, que ja és l'última d'aquesta temporada, que anem des de Cala Montjoi fins a Cadaqués. Sí? Sortirem en Roses amb el permet turístic, ens deixarà Montjoi, i de Montjoi a peu fins a Cadaqués, i tornarem amb catamarà. Serà la més completa, també serà la més llarga, perquè de Roses a Cadaqués hi ha un tros.
Clar, això és el que et anava a preguntar. Les distàncies, per exemple, o la pendent acumulada... Tot això són qüestions que informeu a la gent, no?, una mica perquè sàpiga...
Sí. Sí, de fet, també t'ha servit per donar a conèixer tot el material gràfic que tenim des de l'Oficina de Turisme per poder fer excursions des de Roses. Ja fa temps que des de Roses apostem pel turisme actiu, sí, pel turisme de natura, i tenim força material gràfic especialitzat en senderisme. Llavors, també és tant gràfic com digital, evidentment, avui en dia hem d'estar presents de forma digital en totes les modalitats de turisme. Llavors, fa temps que tenim material editat on t'informa de la distància, del temps aproximadament que tardes i de la pendent acumulada. Sí, sí.
Cal tenir un bon equip o depèn de la ruta? Hi ha rutes que amb sabatilla esportiva ja pots anar?
No, amb una bona sabata, si hi ha aigua, es poden fer totes les rutes que proposem. Ja dic, són rutes turístiques, no són d'alta muntanya, Són rutes pensades per tota la família. Algunes tenen una pendent més forta que les altres, però totes, el ritme que vulguis fer, es poden fer amb un bon calçat, un calçat, i amb una mica d'aigua es pot fer tranquil·lament amb un matí, totes les rutes que fem.
Em deies que fins i tot hi ha visitants de segona residència que hi participen. El tema idiomàtic, com el porteu? Com ho fem,
això? Bueno, això ja és el que té de lidiar amb el grup. Bueno, per sort, els guies estan acostumats a portar grups d'idiomes mixtes i adaptar-se a l'explicació, adaptar-la a les característiques del grup. Evidentment, com més idiomes tinguis en un grup, més lent serà d'explicació, però vaja, com que és molt familiar al final tot, aquestes sortides es fan a mar de bé.
Demà, precisament, com deies, és el Pic de l'Àliga entre Oliveres. Sí. Aquest és el títol que li heu posat.
Sí.
O sigui que realment també podem descobrir, a part de l'entorn, producte típic de la zona.
Sí, aquesta ruta surt de Roses i passa per totes les oliveres, els olivars que hi ha a Roses, abans de pujar al Pic de l'Àliga, i quan torna a baixar, torna a passar per tots els olivars de Roses, o la muntanya dels olivars. Llavors, clar, servirà tant per descobrir la muntanya, la muntanya que és el Pic de l'Àliga, per la gent que no conegui la muntanya o la situació, és la muntanya que es veu des del centre del poble, no? Diguéssim que és la muntanya que es veu més gran, és aquesta, i abans d'arribar hi ha tota la zona dels olivars, la zona agrícola tradicionalment, i bueno, servirà tant per explicar la importància de l'agricultura i de l'olivera i de l'oli a la nostra cultura, com per explicar geològicament què significa la muntanya i quines característiques té.
Aquesta és una ruta de 9 quilòmetres, nivell mitjà-alt. Això, diguéssim, qualsevol persona hi arriba, eh? Però, tot i ser sí, mitjà-alt, sí. Vol dir que si tens un mínim de condició física, el pots ser, tot i que 9 quilòmetres, tampoc és poquet.
No, és una excursió de matí. A part d'aquesta excursió, normalment se fa cada any. L'entitat Excursionistes Cabirols de Roses és una excursió que organitza cada any. I llavors, cada any per la piada, fan una pujada. I normalment hi participen famílies de totes les edats i totes les característiques. I llavors és una excursió fàcil de fer. Bueno, fàcil. Qui no ha caminat, qui no té l'hàbit de caminar, li costarà més. Clar. Per a una excursió que no ha d'estar especialment molt en forma per fer-la.
És la sisena, s'us acabaran o no? O teniu prou excursions?
Ja l'hem programat, la pròxima, la de Cadaqués, és l'última d'aquesta temporada, a l'estiu no la programem, és una programació d'hivern.
Sí.
Bàsicament també per visualitzar, no? Perquè la gent vegi molt de cops també, per exemple, els rosins, la mateixa gent del poble vegi que turísticament hi ha altres sortides que no pas la platja a l'estiu. La natura també és una sortida turística. Prendre consciència a nivell municipal de la importància d'aquest producte turístic i ficar-lo en valors tot plegat. Llavors, com dic, l'última serà la de Cadaqués, el mes que ve, i que serà la més llarga, i ja fins la pròxima tardor no tornem a programar l'altre cop totes les sortides aquestes, que segurament les tornem a fer perquè, com t'he dit, ha estat tinguent molt d'èxit i molt bona acceptació.
Això és el que volia saber, si repetíeu o no repetíeu. És a dir, si...
Sí, bueno, no hem fet encara la reunió de valoració per decidir-ho, però vaja, per la bona acceptació que veiem que té i la bona difusió que està tinguent, que fins al temps és el que busquem des de l'àrea de turisme, sens dubte... En principi ho farem a repetir.
Doncs ara que parles de turisme i de visitants i de caminades, sereu presents promovent Roses a una de les principals fires europees de càmping, la fira del Ries Camping d'Essen, a Alemanya.
Sí, ja l'equip de turisme de Roses ja està a Essen, conjuntament amb l'Associació Nàutica, que és l'Associació d'Empresaris Turístics de Roses.
Sí.
Conjuntament ens hem desplaçat fins a Essen per assistir a aquesta fira de càmping. També és un turisme de natura, un turisme actiu, el càmping, un turisme que busca mobilitat. I estem presents en aquesta fira d'Essen, d'Alemanya, perquè Alemanya és un dels mercats prioritaris, no és un mercat estrella del turisme de Roses, que és el francès, però sí que és un mercat prioritari on anar a buscar turistes. I el sector del càmping és un sector més de sostenibilitat que no pas el d'hotel, llavors encara molt més interès també en captar-lo cap a Roses, i ja que estic posant una oferta de 3.000 places d'allotjament de càmping, llavors és interessant per Roses aquest tipus de fires especialitzades, que on vas a buscar un tipus de persona i unes característiques concretes i pots afinar molt més la campanya de promoció que fas.
Perquè tot el sector del càmping, ja fa temps que n'estem parlant, que realment està en auge, no? Això ho veieu a nivell turístic, poso a l'estiu, que és quan més població turística deveu tenir, però realment hi ha un auge en el sector del càmping.
Sí, el sector del càmping a nivell d'oferta, l'oferta del càmping ha millorat molt, ha passat molt de ser el que fa 20 o 30 anys teníem al cap, no? d'una parcel·la o una tenda de campanya dèbil, a convertir-se en uns bungalows molt ben equipats o convertir-se en unes parcel·les per aparcar unes autocaravanes del valor econòmic, les autocaravanes que es mouen. Llavors, ha canviat molt. Ja no és un turisme econòmic, sinó que és un turisme que el que busca és l'espai obert, la tranquil·litat. Saps que dintre el camp ja seràs molt més tranquil que no dintre un hotel o un apartament en mes d'agost. Llavors és un públic que busca altres característiques de vacances i estan a l'alça, si ho creus que sí.
Per tant, és un sector interessant per mirar de portar cap al vostre territori, que, com deies, no té un baix nivell adquisitiu, ni molt menys. Aquestes caravanes valen molts calés, moure-les i mantenir-les val també una calarada, i sol ser gent que té, en tot cas, altres valors i que els d'alguna manera els enfoca en aquesta manera de viure el turisme, no? Aquesta manera de viure les vacances.
Sí,
Per això, encara la gent potser a vegades té aquest cliché marcat del càmping i ja no té res a veure, però res. I tant les caravanes tenen un embord gran com deixes tu, i el que busca la gent és tranquil·litat. Si vas amb família, amb nens, saps que els nens poden estar al voltant de la teva parcel·la amb tranquil·litat, que no evidentment són els teus fills, s'has de vigilar, però vull dir, amb la tranquil·litat que no hi ha trànsit, que no poden sortir del recinte. I per l'altra banda també molt un públic sènior, que també el que busca és tranquil·litat, no vol unes vacances de descobrir, sinó que busca unes vacances més de relax, sí. I el món del càmping li és molt adequat per aquest tipus de públic.
Ara he vist per algun lloc que aparquen lliurement, és a dir, busquen espais, àrees de servei...
Això és un altre dels problemes. Ja no sé, hi ha gent que busca una parcel·la de càmping o passar-s'hi 15 dies, i hi ha gent que vol és cada dia estar en un poble diferent i descobrir.
Sí.
Ara s'estan... Cada cop hi ha més àrees per aparcar caravanes, tant privades com públiques. Ara tenim una de privada que va obrir l'any passat i va ser obrir i tindre un 100% d'ocupació. Això vol dir que hi havia demanda. Mm. I l'empresari que ho ha fet bé va veure-ho, bé, bueno, i tant bé, perquè evidentment hi havia la carrera correcta. Mm. Llavors, si és un altre tipus de públic, el que busca és anar descobrint i avui dos dies aquí, demà un dia allà, i no vol estar lligat amb una parcel·la de càmping que... El que vol és més mobilitat i, bueno, avui fa vent, me'n vaig cap aquí, avui plou, me'n vaig cap allà. Vols tenir mobilitat? I sí, el que passa és que molts llocs no estan habilitats per aquest tipus de turisme, i ens trobem amb molts d'aquests tipus de turistes que voldrien aparcar en un lloc regulat, una nit o dos, i no ho troben, i també, evidentment, també hi ha el que no vol pagar ni l'aparcament. No,
Fèlix,
això sempre hi serà i sempre hi és. Sí.
En tot cas, que descobreixin roses, tant sigui en caravana com sigui caminant. Fèlix Llorenç, moltíssimes tant, gràcies, regidor. Bona feina.
A vosaltres, moltes gràcies.
Igualment, a reveure.
A reveure, adéu.
Arribem a 2:15.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram. Divendres, dissabte i diumenge, l'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Junts, vàrem començar-ho junts. Sempre esperant la gran hòstia. Sempre volen estar a punt. Farcits de fatigues i d'amor. Sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn. Pa-pa-paranoics preciosos, pa-pa-para-qui-plos. bé i tan bonic, a l'univers li sua.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Habitualment a aquesta hora el que fem és parlar de fars. De fet, hem repassat la història de molts fars, la majoria dels fars que hi ha, i fins i tot alguns que ja no hi són a la nostra costa. El que volem, però, avui és deixar per un moment els fars, deixar per un instant aquest equipament imprescindible per la navegació i, d'altra banda, entorn meravellós per moltíssimes històries, novel·les, contes de por, etcètera, etcètera, també paisatgísticament preciosos, deixar-los de banda, i parlar de literatura. Ho hem fet en un parell d'ocasions i tornarem a parlar de llibres. Cristina Cantal, explica'ns.
És ben sabut que els llibres són una part molt important de la nostra cultura i avui precisament descobrirem cada què és el seu dialecte particular, la història i la seva gent de la mà de Rafael Tirado, autor del llibre Cada què és de portes endintre. Rafael, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'm, què et va portar a indagar per Cada què és? Perquè tu no ets d'allà.
No, jo no sóc de Cada què és. Cada què és ara fa 34, 35 anys que sóc allà a Cada què és. Però bueno, això em va portar perquè quan als 24 anys vaig estar per primera vegada a Cadaqués, ho vaig veure, em va agradar moltíssim, i després, tot seguit, amb el meu ofici, jo feia fotografies aèries, em van encargar de fer tot un reportatge sobre l'Empordà, tot el que era la costa, no? I vaig descobrir tota la península de Cadaqués, tot el Cap de Creus, amb avioneta, no? I allò em va seduir tant que, bueno, el meu somni era viure i conèixer tota aquella part de l'Empordà, no? I ja fa 30 i pico d'anys que hi soc allà. Tots aquests anys que he estat allà, he viscut molt en contacte amb la natura i en contacte amb la gent, sobretot, Sobretot, no? I això, pues, clar, em va portar un moment donat, ara fa cosa d'uns 5 anys, em va portar... jo he fet diverses coses per Cadaqués, o sigui, he fet diferents projectes, uns de fotografies, altres de plànol, precisament aprofitant que estava feia fotografies aèries, vaig fer uns plànols de tota la part del Cap de Creus, no? Tot fotogràfic, no? O sigui, sempre he estat molt inquiet i és una cosa que sempre m'ha tret molt, no? I ara fa uns 4 o 5 anys vaig començar a pensar la idea de fer un llibre de fotografies i de entrevistes a personatges, no? I des de llavors que, bueno, m'ha costat quasi 3 anys íntegre treballant amb aquest projecte, i al final he pogut, treure la idea aquesta. Era recollir en aquest llibre, el que més volia destacar era converses amb la gent de Cadaqués, no? Sent de Cadaqués i altres que no són oriundos de Cadaqués, però que fa molts anys que hi viu, no? I per descriure, tota aquesta vida amagada que no estava recollit enlloc, perquè també a Cadaqués hem de ser conscient que sempre hi ha hagut vilatans com en Firmo Ferrer i el Heribert Gispert que han escrit sobre Cadaqués, no? I també altres persones que han escrit sobre Cadaqués com en Pla, no? Però jo volia fer una cosa diferent, no? Volia donar a conèixer les persones, aquestes persones que són anònimes, no? Saber d'on venia, què feia, no, o com havia sigut la seva vida, no? I clar, per això la majoria de personatges que jo he entrevistat és en gran, no? El més gran, que ja no està entre nosaltres, tenia 94 anys quan li vaig fer l'entrevista, I clar, ens parla de com era Cadaqués en aquest temps, no? Que era molt diferent al Cadaqués, lògicament, d'avui dia, amb totes les coses, no? Cadaqués era, era un puesto on no arribava ningú. Al final del segle passat, van començar a vindre, es va obrir una miqueta, però clar, un puesto era molt difícil, no hi havia carreteres, totes aquelles corbes eren tremendes, no? Fins que no es va obrir la carretera, ara fa cosa de 100 anys, un segle, no va haver-hi com començar a arribar gent, no? I clar, la gent quedava realment sobtada per la gent que hi havia allà a Cadaqués, no? Eren persones totalment diferents a tots els puestos de l'Empordà, perquè estaven molt aïllats. Era gent que estava aïllada, a Cadaqués no s'arribava, o sigui, Cadaqués no se sortia. La gent de Cadaqués no coneixia Figueres, però coneixien altres mars, perquè totes les vies eren per mars, no?
És una zona que durant molt temps ha estat aïllada. A dia d'avui s'hi pot arribar bé, a través també d'una llarga carretera de curves, i això també provoca doncs, que el municipi quedi més tancat, no? I fins i tot, crec que en el llibre del que avui estem parlant, que d'aquest de Portes endintre, has volgut reflectir precisament el dialecte particular que tenen els seus habitants, perquè a dia d'avui encara es conserva una mica el salat.
Sí, sí, no, això era molt important, i a més això era una de les coses que jo volia destacar molt al llibre, era la parla del cadaquesenc, no? El salat, no? Clar, les entrevistes que jo feia no són entrevistes, són xerrades, perquè són xerrades, o sigui, entre persones que ja eren coneguts, eren amics, i no era una entrevista, o sigui, feta, no sé, com ho fèieu vosaltres, com periodistes, diguem, no? El meu eren converses normals i naturals amb tota aquella gent, no? I clar, ells era molt important que aquestes converses es poguessin després transcriure, amb la mateixa essència de la parla que tenen aquesta gent, no? Que a més era molt important perquè era una forma que també tu quan llegeixes ara les entrevistes, sense conèixer la persona, sense saber de qui és, de la manera de parlar, en seguida ho relaciones amb la persona, perquè cada un tenia la seva manera de parlar, no? I això era molt important, respectar-ho i tot això, no? Jo vaig estar, tota aquesta feina la vam fer també, hi havia un company, en Gerard Duran, que és el que feia les correccions del salat,
És un expert en parla cadaquesenca, oi?
Sí, exacte, sí, amb ell era un expert i també, o sigui, altres persones de Cadaqués ens han ajudat molt, sobretot per l'assumpte de la parla, perquè era molt important. Era molt important que respectar-ho, o sigui, amb tota la seva fidelitat.
Així, doncs, podem plasmar 100% aquest idioma tan propi en una cinquantena d'entrevistes. Com has dit, majoritàriament a gent gran, però també hi ha pinzellades de gent més jove.
Sí, sí, sí. O sigui, jo crec que el 60% és gent gran, bueno, gent a partir dels 70, i després hi ha gent, o sigui, hi ha de totes les edats. Fins i tot l'últim és un nen d'11 anys.
Realment tenim testimonis de totes les edats. Què és el que més t'ha sorprès d'investigar tan a fons Cadaqués i la seva gent?
Sí, el que més m'ha sorprès, bueno, primer és la seva... són persones que aparentment són persona tancada i no és pas així. O sigui, tu quan t'introdueixes en aquest món, els coneixes, o sigui, és gent molt oberta, és una gent amb un esperit de lluita constant, no? És, pensem que s'han tingut que passar durant molts anys, bueno, era un poble que estava realment, vivia amb molt pocs recursos, fins que no va arribar el turisme, diem, és un poble que no s'ha despertat, sempre vivia, o sigui, amb recursos molt, molt mínims, no? I aleshores, clar, això els ha fet tindre un caràcter molt especial, és gent molt forta, molt convençuda de les seves idees, i això és el que els fa que, per exemple, la seva llengua sigui una lluita constant, perquè hi ha els col·legis que hi ha, parlant amb els professors i tot això, tots volen i pretenen que la parla, el salat, almenys no se perdi, no? No se perdi, no? I això és una lluita molt maca, és molt sana, veure com, no sé, fins i tot gent que ve de fora ara, gent que ve de fora, els nanos que venen de fora, també empleen aquesta parla. I això vull dir que és una feina, no sé, molt important que fan.
Parlàvem de 50 entrevistes acompanyades de fotografies teves pròpies, des d'un nen d'11 anys fins a un senyor de 94. Deus haver recuperat una llarguíssima història de Cadaqués passant per èpoques dures, com per exemple la Guerra Civil.
Sí, 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 no, hi ha història realment entranyable, no? I a més històries que estan... o sigui, que a mi me les comentaven, o sigui, amb molta confiança, el qual jo els hi agraït sempre, perquè, a més, amb moltes ganes d'explicar-ho. O sigui, és gent oberta, amb això. Quan te trobes entre ells i et coneixen, vull dir, s'obren totalment, no tenen cap mena de reparo a explicar-te coses, no? Clar, hi ha històries de cada personatge, fantàstica. Són històries aquelles que penses, bueno, pots viure aquest temps escoltant-ho, i a més també explicant les anècdotes, que són anècdotes que són molt, algunes molt divertides i altres molt curioses, tot això surt del llibre, no? La manera de pensar, la manera de veure el món, vull dir, cada personatge és un món. Els que viuen els masos ara, bueno, són ja famílies que han, no sé, han renovat tot, tot és perfecte, tot està bé, però fa només 30 anys, 40 anys enrere, encara hi ha vida als masos, i la vida dels masos era molt forta. Les històries que ens expliquen de la vida dels masos és història realment com per fer una pel·lícula, no? De cada una, perquè feien una mica, o sigui, molt de respecte, molt de respecte, però a més hi ha personatges que amb el que tenien vivien, i amb el que tenien no es queixaven, i anaven a tot arreu caminant, i portaven les coses amunt i avall, i no es queixaven mai, perquè estaven contents, perquè estaven. Era la seva vida, o sigui, no és com ara que necessitem, si no tenim el cotxe no podem sortir a caminar, no? Però abans totes aquestes coses, el dia a dia, era molt dur, vist des del punt de vista nostre ara, perquè per ell era natural, ho feien d'aquella manera natural, perquè quan no tenien, els masos no tenien llum, fins fa molt pocs que tenen llum els masos, sí. No recordo, una mica abans dels 70, quan arriba el Club Mediterrani, comença a haver-hi llum, diem, per allà, però la carretera no era feta, eren camins, es va tindre que fer la carretera. I aleshores, gràcies, diem, en principi, amb tot això, és quan el poble va començar a tindre, o sigui, una mica les portes obertes per tirar endavant, no? Així tot, des del principi de final del segle passat, Cadaqués sempre ha sigut un puesto on hi ha hagut gent que ha anat a parellar perquè els hi agradava, perquè els agradava l'entorn. I tot això també ho hem portat molt, tota la part, diguem, dels creatius, d'artistes, de tota mena, no?
Salvador Dalí, en Marquina, els Pitxot...
Sí, la família de Vitiera, també hi havia la família dels Pitxot, que eren anteriors als de Llit, els Manriques, bueno, moltes famílies d'aquestes, que van donar a conèixer mica en mica van donar a conèixer tot el que era Cadaqués, no? També hi ha un pintor molt important, que és el Liceu Mayfrent, que abans que Dalí ja pintava Cadaqués, no?
Suposo que la història dels pescadors de Cadaqués també està plasmada al llibre.
Pues sí, hi ha diversos pescadors presents, diverses històries de pescadors, en fi, i molt entranyables, algunes molt entranyables. I parlant amb aquesta gent ara, amb aquests pescadors, que ara a Cadaqués, si mal no recordo, sembla que són 3 o 4 els que queden, i en actiu hi ha 2, diguem, que treballen força, però, en fi, són molt pocs. I cada vegada la cosa va a menys. Hem de pensar una cosa, que els dos pescadors que fort que treballen a Cadaqués, quan recullen la pesca, la tenien que portar a Roses o a Port de la Selva a la llotja. Clar, si porten la pesca, a vegades són 2 caixes de Cadaqués a Roses perquè passi per la llotja, no podrien viure. No els surt a compte. I després també, fins ara, el que pescaven, pues, sempre allà a la riba, allà al poal o bé posem les caixes i ho venien, això ja no es pot fer perquè, clar, el peix ha de passar per la llotja. I aleshores totes aquestes coses es van mica en mica, es van eliminant. El mateix que ha passat amb els xiringuitos a molta part de la costa, és que, clar, han d'estar dintre de les normes per poder funcionar, no? Tot això es va eliminant. Totes aquestes coses que són coses que a la gent, a mi, per exemple, m'ha agradat molt, el mateix que era veure les barques a les platges, a la sorra, perquè a la sorra tot això ja les normatives no ho permeten, s'han tret les barques, no? Que eren els puestos, si agafem, per exemple, pintures antigues de Cadaqués, veiem que totes les platges hi havia barques, no? Ara les platges no, és per la gent que es va banyar, les barques no tenen puestos, les barques han d'estar amarrades amb altres puestos i tal, i no poden descansar les barques a la sorra, no? Però una cosa que m'he descuidat, el llibre també ho acompanyo amb moltes fotografies. Estan les fotografies dels personatges, veritat? I després estan les fotografies que jo porto fetes de Cadaqués, o sigui, també és un llibre que il·lustra està il·lustrat amb fotografies, que és el meu ofici, que no és que no són per les entrevistes, però bueno, però ha quedat bé, em sembla.
Aquesta combinació d'històries, entrevistes i fotografies és la que ens ofereixes a Cadaqués de Portes Endintre, que per qui tingui curiositat de conèixer més aquest meravellós paisatge de l'Empordà, ara ho pot fer a través dels testimonis i del patrimoni oral conservat a la teva obra. Ha sigut un plaer, Rafael Tirado. Moltes gràcies.
Bueno, a tu.
Gràcies també a la Cristina i a en Rafael. I, de fet, aquest treball que ens permet una miqueta doncs, conèixer més sobre l'Empordà i sobre l'escala, i que s'ha fet des d'algú que no és nascut allà, cosa que encara fa que tingui doncs, un cert valor, no? No només es tracta d'estudiar allà on viu, sinó també d'enamorar a qui s'apropa. I això, certament, a Catalunya gairebé sempre ho aconseguim. Són 7:15.
L'agenda del cap de setmana.
Arriba el cap de setmana. Sí, arriba aquell moment. Llegó el momento, compañeros, d'agafar la porta. Bueno, la porta, deixeu-la, no us l'emporteu. Però llegó el momento. És la hora. Com deia la Xuxa, és la hora de jugar. Mira, ja arriba aquí la carretada. El vagón del juego, amigos. Acaba de llegar a su estación de la ilusión. El vagón del juego dispuesto a... Vaya, el vagón del juego está aparcando. Dispuesto a rellenar de risas, alegrías y sentido del humor estos últimos minutos de programa. ¡Oh, sí! ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estén?
Bé, m'agrada molt que em presentis així.
Sí, eh?
Sí.
Molt bé.
M'omple d'emoció i joia.
Joia, cala joia. Molt bé, anem a veure com estem la... com estem els companys. Estan los compañeros distribuidos por la amplia geografía catalana. Nos vamos al sud del país, a las tierras del Ebro. Què tal, Judit? Judit, com estem?
Molt bé, amb ganes de cap de setmana, també.
Sí, que sí? Ja ho veus, sí. Venir per la porta, eh?
Sí, sí.
Ves a obrir-lo.
No, jo sortiré per la porta.
Vale, va, doncs vinga, millor que per la finestra. Què podem fer a les Terres de l'Ebre aquest cap de setmana?
Vale, aquest cap de setmana comença el Carnaval a Deltebre, sota el lema Marquin Quadro, i se viuran un cap de setmana intens amb més de 1.000 participants a la rua. Entre les activitats organitzades destaquen la rua, la festa jove, la festa infantil i el Carnaval Caní. Anant més cap a l'interior, a la capital del Baix Ebre, a Tortosa, durant el cap de setmana se farà el musical La Volta al Món de les Superheroïnes i serà el teatre Auditori Felip Pedrell. I si teniu ganes d'aprofitar els descomptes de final de rebaixes, podeu anar amb posta, perquè demà, 23 de febrer, se gaudirà durant tot el dia dels forestocs. I si el que més us agrada és el menjar com el nostre company Daniel, podeu anar a la carxofada que ha organitzat l'Ajuntament d'Amposta pel proper diumenge 24 de febrer, en què se serviran més de 7.000 tapes de carxofa i altres productes de quilòmetre zero, que oscilaran entre els 2 i els 3 euros.
Els llangostins, també t'ho dic, em sembla. Ara li preguntarem.
Bé, i si el que més us agraden són calçots, el mateix diumenge hi haurà l'Aldea Calçotada i a Jesús continua durant tot el cap de setmana la cinquena ruta de tapes, que si les proveu totes entrareu a un sorteig de 100 euros per gastar en un dels restaurants participants. I ja per acabar, també aquest cap de setmana començarà al mateix municipi Jesús la 14a Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i la 3a Fira de la Garrafa.
Molt bé, doncs Judit, a gaudir-ho. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Fins després. Y llegó el momento de la brujita del Empordà. Cristina Cantal, ¿cómo estás?
Jo estupendament, i tu?
Pues molt bé, home, amb ganes de veure què feu aquí a l'Empordà aquest cap de setmana.
Doncs mira, també estem de carnavals, al Baix Empordà, però com és el cas de Pals, que ja tenen el tret de sortida demà mateix, i si jo, tu no ho sé, tu t'agrada disfressar-te, cara,
no,
o no?
No, gens, no m'agrada, em fa una ràbia que no puc.
M'encanta.
Doncs tot és per tu.
Ho sento, tot és per mi.
No, ho
doncs senti. Podeu anar a Pals, que fan el carnaval al costat del mar, el dissabte hi ha la rua, a les 6 de la tarda, després fan botifarrada popular a l'acabar la rua, i tot seguit hi ha concert amb el grup Último Veneno i l'entrega de premis dels millors d'aquest 2019, però no acaba aquí, doncs, perquè el diumenge també tenen trobada de xapes de cava i ball de carnaval familiar a 5:45 de la tarda. O sigui, pot ser un complet de carnaval. I si no us agrada pals, doncs també podeu anar a Sant Feliu de Guíxols, a Santa Cristina d'Aro, que també estan de carnavals. I si teniu ganes de menjar bé, ja us en podeu venir ara, ara mateix, cap a l'Empordà, perquè tenim sopar maridat al Roser 2 i està maridat amb el celler Gerizena, que ja us dic que és un... aquí fent spoiler, però un dels millors de l'Empordà. I a l'acabar us podeu acostar al Mas Pi de Verges, que avui toca Litus 2, que fan versions rockeres, perquè gaudiu al màxim d'aquest divendres i, com no, aquí dalt a l'escala de la Vila del Llibre.
Què proves tu, molta Gerizena? Sempre que pots, eh?
Jo he anat a fer, sí, he anat a fer tastets de Gerizena a les muralles de Girona.
Carai, tu! Escolta'm, doncs passa-t'ho molt bé aquest cap de setmana, Cristina.
Igualment, me'n vaig al Molí de l'Escala a sopar.
Vinga, apa, que vagi bé, bon literari. Profit. A reveure.
Ciao, adéu.
Daniel Rodríguez, què tal, com estàs?
Pues estava aquí prenent nota de les propostes gastronòmiques del país i a que
t'agrada més
aquesta bona fama.
A que t'agrada més una mica la com es diu això, l'escamarlà que la carxofa.
Bueno, a veure, tot està bé, eh? Sí. Siguem realistes, però posats a triar, prefereixo els escamarlans, aquí en diem els gadagangs o caragangs, que no les carxofes, però estan igualment bones, eh?
I tant, doncs,
qualsevol cosa que es menja sempre està bona, i més si és pel territori, eh?
Molt bé.
M'encanten aquests sorolls. Vinga, va, agenda per aquest cap de setmana. La cita més destacada és a Tarragona, que comença també el carnaval, el Carnestoltes, i ho fan amb la disfressa d'or, que compleix 20 anys. És, sens dubte, una de les cites importants en el carnaval tarragoní, una única desfilada per poder veure i gaudir de les millors disfresses de les comparses de la ciutat, les més puntuades en l'any anterior. És un espectacle que jo similaria una mica com els carnavals de les Canàries, per entendre'ns, doncs es traslladen aquesta disfressa d'or a la Tarra Corena Plaça. Queden menys de 200 entrades perquè s'ha de pagar per assistir en aquesta cita. És l'únic acte que es paguen del Carnestoltes de Tarragona, però que realment és espectacular i que s'ha de viure. Si no ho viviu en persona, dir-vos que per la tele també ho posaran. D'altra banda, ja que parlem de menjar, bueno, en tu em deies de l'escamarra, jo et parlo de la Galera. Recordem que estan obertes les jornades gastronòmiques a les viles marineres de les Serres de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, a l'Ampolla, a la Milla de Mar, i també a Cambrils encara la jornada de la Galera. I per cert, acabo Cambrils perquè, si feu un tomb per a aquesta població de la Costa Daurada, sapigueu que a la Torre del Port, tant dissabte matí tarda com diumenge matí, podeu veure una exposició de fotografia subaquàtica del CES Tarragona, de la Societat d'Exploracions Subaquàtiques, molt interessant, que mostra el fons de la costa tarragonina fotografiada. Així que és una oportunitat, bueno, doncs combinar, començar el Carnestoltes i també acabar de menjar les galeres ara que estan de temporada.
Doncs hi ha un brugit de fotografia submarina arreu del país important, eh? Per tant, allà on t'estigueu, sí, busqueu, sí, que segur que en trobareu una exposició o una altra. Daniel, passa-t'ho bé, bon cap de setmana.
Vinga, bon
descansa,
cap de setmana.
A reveure. I des del Garraf Capital Sant Celoni, què tal, Ivan Fernández, com estàs?
Molt bé, molt bé. No us preocupeu, que jo aniré ràpid, que m'imagino la Isabel pensant que no tindrà temps d'explicar les seves propostes.
No, no pateixis. A més, tinc molt de temps avui i poques propostes. Per tant, sempre m'ho feu venir bé, amics, companys.
Vinga, Sant Celoni. El Garraf, seguim de ruta del Xató. Sí, vam parlar de Sitges, vam parlar de Vilanova, de Vilafranca, doncs avui toca parlar també de la xatonada popular de Cubelles, que arriba aquest diumenge al municipi de Cubelles. A partir de les 11 del matí, a la plaça del Centre Social, tindran llocs els tradicionals concursos de mestres xatonaires, adult infantil, el concurs del millor xató del Penedès Marítim i també la degustar Xató de Cubelles. També hi haurà activitats paral·leles, com tallers i animació infantils, i també visites guiades al castell i als safareigs municipals. Per tant, proposta gastronòmica per fer aquí al Garraf, i acabem, com venim fent les darreres setmanes, amb una activitat que organitza també el Museu Espai Far de Vilanova. Aquest cap de setmana comença el cicle d'itineraris pel barri de Mar per donar a conèixer el patrimoni mariner de la ciutat. En la primera visita, anomenada de Terra en Mar, l'Espai Far ens portarà cap a l'església del barri de Mar per descobrir la seva història i també les pintures murals de Martí Torrents i Alexandre de Cabanyes, que decoren l'interior de l'església. Per participar, com sempre, cal fer reserva prèvia, i el preu per persona és de 3 euros només. Trobareu tota la informació per fer la reserva a la pàgina de Facebook de l'Espai Far. Per tant, ja ho sabeu, xatonada popular a Cubelles i visita guiada de l'Espai Far aquí al Garraf.
Doncs, escolta'm, interessant, sens dubte. Ivan, passa-t'ho bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, igualment.
A reveure. Què tal?
Bé.
Sí? I què podem fer a la zona de Barcelona i al Maresme? Dos minuts i mig.
Doncs mira, avui, si et sembla, ens quedem només a la zona del Maresme. I si acotem una mica més, ens quedem només a Arenys de Mar. Vinga, perquè Arenys de Mar fem moltes coses, també. Entre aquestes, el Club Nàutic ens ofereix la possibilitat de visitar les seves obres. Sabeu que el Club Nàutic està...
Que sempre és interessant de veure.
Està d'obres. Ara que fa uns mesos va renovar la concessió, doncs s'han posat en marxa per fer... doncs aquestes obres pertinents, i tant dissabte com diumenge ens ofereixen la possibilitat de fer una visita, així també es veuen les instal·lacions de les quals ja disposen, a les 11 i a les 12 del matí, dues visites tant demà com diumenge, unes visites guiades, i que necessiten...
Són les obres, són les obres.
Sí, pensava que era el camió de la basura.
Que mirava. No, són les, el Joan, que està...
Val. Pensava que era el vidre, dic. Quin moment de treure'l. A part d'això, diumenge, al Teatre Principal d'Arenys de Mar, l'obra Només una vegada, de Marta Butxaca, a les 7 de la tarda, una obra entre la comèdia i el drama que surt d'una presumpta agressió de violència de gènere i després desemboca en d'altres conflictes a nivell de parella. Una obra que, sens dubte, no ens deixarà indiferents i que ens farà reflexionar diumenge al Teatre Principal d'Arenys de Mar.
Per tant, nàutica i cultura, tot una mica.
Exacte.
Ara sí, ara sí.
Ha arribat el moment.
Sí, senyor, entra...
Canvia.
Vinga, va. Joan, posa coses, no poses la que toca.
Va.
Què vols que aquí?
Treu paperet perquè al final... Exacte, fot-li totes les veus.
Vinga, té... Obro?
Sí, i a veure quin número surt.
Atenció, surt el número... 23! Número 23, atenció...
La Clara Coll.
Clara Coll és la guanyadora del concurs del PAR.
Del concurs d'aquesta setmana, que recordem, mira, un menú per a dues persones al restaurant Les 13 d'Arenys de Mar, que s'hi menja de fàbula, per tant...
Bo.
Esperem que el gaudeixi molt i en el moment en què estigui disfrutant-lo, que ens enviï imatges, evidentment.
I tant que sí. Enviï fotos, la penjarem a l'Instagram. Bé, la setmana passada va venir la noia del 13.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.